voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. La edición de hoy la vamos a abrir hablando del incendio de Sierra Calderona, que ha afectado al municipio valenciano de Gátova y a los castellonenses de Segorbe y Altura, y que ha arrasado 1.200 hectáreas. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique, ha sido una auténtica calamidad, però pot ser que siga la primera de moltes més que poden vindre. És la conseqüència de tindre els boscos valencians perdut sense cap política preventiva en extensió d'incendis, i el que hem de pensar que els incendis s'apaguen en hivern. Per molts avions que vinguem o gent jugant-se la vida que tinguem, l'incendi és el que és, i en temperatures superiors a 30 graus, humitat per baix del 30% i velocitat de l'aire per damunt del 30 km/h, és un incendi incontrolable. Hola, amics i amigues, tornem a estar amb tots vosaltres. El programa d'avui recuperem l'espai Lletres a València, on Josep Martínez ens endinsarà en la llibreria Perrucho. Continuarem amb el nucli central, on Rosa Oltra entrevistarà a Lorena Fababú i a Pepa Petrel, membres de Ciutat Vella i del col·lectiu Entre Barris, on es parlarà de la manifestació que va tindre lloc a la ciutat de València el passat divendres dia 30, reclamant que Ciutat Vella no està en venda. Continuarem amb l'espai musical d'un país clandestí que, com sempre, Adelí Martínez ens presentarà. I concluirem amb la programació que trobarem a la casa. Recuperen l'espai Lletres a València, on Josep Martínez entrevistarà el responsable de la llibreria Perrucho.
Avui, per acabar la temporada, rescatem una secció, Lletres a València. Hem vingut a parlar amb Eugeni Machancoses de la llibreria Perrucho, que, per si no ho sabeu, està a 50 metres de Car Revolta. Bona vesprada, Eugeni.
Bona vesprada.
Quan obriu la llibreria i per què just en esta frontera entre Bellúter i el barri del Carme?
La vam obrir a desembre del 16 de l'any passat. I per què el Carme? Havien tancat prou llibreries, el mateix dia que obrirem va obrir Ramon Llull, som amics i no sabien que obrien tant l'un com l'altre. I el Carme perquè tenien ganes de tornar al Carme. Van provar Russafa, jo tenia una Picassent i així estem.
Què ofereix Perrucho que no ofereixin altres llibreries?
Una selecció més acurada, no tenim molts llibres, ni pretenim tindre molts més dels que tenim. I hem muntat un xicot de taller d'impressió on editem els nostres llibres i estem oberts a altres tipus de feines. Hem fet algun treball per al Centre del Carme que ens han encomanat i hem editat dos llibres i dos còmics.
Justament fa un moment has parlat de... Almenys un parell de dècades havien tancat moltes llibreries, no només així al barri del Carme, a Ciutat Vella, sinó a molts altres llocs. I els grans centres comercials arrasaven. En aquest sector ara hi ha un revifament, realment és així...
Sí que realment s'han obert prou llibreries, però no crec que hagin augmentat molt les ventes. És una voluntat d'estar, de persistir i d'intentar buscar aquest foraet on poder guanyar-se un xicotet sou i sobretot disfrutar del que ens agrada.
I ja per acabar, sempre que parlem amb algú relacionat amb el món dels llibres, de la literatura, i més ara, encara a l'estiu, que se suposa que la gent és més tan lliure, recomanen els tres llibres, així.
Peste i còlera, de Patrick Deville, El río de Wade Davis i Las ciudades invisibles, de Calvino.
Moltes gràcies, Eugeni.
De res.
Hasta amb nosaltres, Eugeni Machancoses, de la llibreria Perrucho. Thank you.
passem a l'entrevista nucli central. Bona vesprada, Rosa, Oltra.
Bona vesprada, Toni. El divendres passat, la ciutat de València es va plenar d'una manifestació de guiris que protestaven contra el fenomen de la turistificació. Per a parlar d'això, tenim avui amb nosaltres a Lorena Fababu i a Pepa Preter de Ciutat Vella, Batega, que vindran a parlar-nos d'esta acció que va ser coordinada per Entre Barris. Bona vesprada, Pepa.
Bona vesprada.
Bona vesprada, Lorena.
Hola, bona vesprada.
Podríeu començar explicant-nos en què va consistir esta acció?
Consistia fundamentalment en que no estàvamos de acuerdo con la política que se estaba desarrollando cara al turismo. Porque nosotros, como grupo de trabajo de las juntas de distrito, donde hemos trabajado mucho y hablado mucho sobre qué queremos que sea nuestro Ciudad Vella, sus barrios, etcétera, lo primero que hemos dicho es que queríamos hacer barrio y que creemos que con esta masificación que se está llevando debido a que creo que no está demasiado bien estructurada la política que se está haciendo, pues realmente tenemos una sobreactuación de mucha gente y a la vez una pérdida de vecindario, con lo cual se está perdiendo el carácter de barrio y se está sustituyendo por otro que más bien es como si estuviésemos en un proceso de ver la ciudad de manera divertida y agradable, cuando realmente la gente que viene a ver la ciudad de Valencia debe ver cómo vive la gente su ciudad y sus barrios, no cómo quieren que veamos o que quieren ver esta situación.
Lorena, ¿nos puedes explicar tú un poco en qué va a consistir la acción del divendres, esa protesta entre satírica festiva que nos va a preparar?
Com deia Beba, ens queixem de la massificació turística que està patint Ciutat Vella, el que fa que els lloguers dels ciutadans, de la gent del barri, de les veïnes, augmenten, es trenquen els contractes perquè no es poden pagar els lloguers i aleshores anem abandonant el barri i se perd la identitat de barri, de ciutat. El que no volem és que Ciutat Vella siga un parc temàtic, que la gent puga passejar i veure que els turistes tinguen la capacitat d'observar com vivim al barri, evidentment. Que això no vull dir que hem de fer-nos una cervesa a 5 euros, no, a l'euro que volem, les veïnes.
I què vau fer el divendres passat? Com va anar aquesta manifestació?
En principi, en la manifestació teníamos trazado un recorrido y, por supuesto, una cosa muy clara que teníamos todos. No queríamos jamás ir en contra del turista. Lo que queremos es ir en contra de una política que se está tomando cara al turismo que no nos satisface. Entonces, en primer lugar, tuvimos que notificar al ayuntamiento el que íbamos a hacer una manifestación, y la verdad es que la policía se portó maravillosamente bien. A continuación hicimos un trayecto, y en el trayecto hubo unos cuantos puntos que llamábamos nosotros puntos calientes, donde allí sí que poníamos exceso de turistificación, masificación, como si fuese a desestructurarse el barrio por la construcción de demasiados hoteles, etcétera, y poníamos esas características en forma de un cartel. Se hicieron tres puntos calientes muy divertidos. Los tres puntos calientes eran fundamentalmente, el primero era una subasta en el Tosal de todos los edificios que había alrededor, puesto que ya empezaba la cuestión de los apartamentos turísticos, ya había allí ejemplares. Entonces se hizo bastante divertida. A continuación pasamos a hacer una asamblea. En la asamblea utilizamos un poco el carácter del 15M, todos en el suelo, etcétera, etcétera, pero era el turista el que hacía la asamblea. Y eso resultaba muy divertido porque realmente eran las peticiones de los turistas, que claro, resultaban totalmente ajenas a lo que un barrio quiere hacer.
Quan dius turista, hem de remarcar que era la gent dels barris disfressada de turista.
Por supuesto, íbamos todas disfrazados de turistas y gente del barrio también metida entre medias, que iba como gente del barrio. Era un poco ver que había una manifestación turística y que realmente qué es lo que estaba allí haciéndose. Pero los que interveníamos fundamentalmente éramos los disfrazados de turistas. La tercera cosa importante, el turismo. Al ser tan masificado, llega un momento en que la gente bebe mucho, necesita evacuar, no existen aquí aseos, cosa que estamos pidiendo constantemente, con lo cual, pues en las esquinas o donde pueden, la gente se... Y esto lo hicimos en una representación divertida, rápida. Y el último punto, que fue muy interesante, fue el de se vende la lonja. Como tantas cosas se venden, porque realmente no dejan de ser una venta, por lo menos para los que pensamos que se está deshaciendo el barrio y se está sustituyendo sustituyendo por un parque temático. Los parques temáticos sabemos que ahí todo cuesta lo suyo y todo tiene un precio y todo tiene una venta. Y ahí estuvo muy bien porque, puesto el cartel, a continuación todo el mundo lo decíamos en voz bastante alta, el que Ciutat Vella no se vende.
Aquesta, com hem dit al principi, era una acció d'entre barris, la segona acció que ha fet entre barris a la ciutat de València, la primera al barri de Russafa. Per tant, el lema d'aquesta manifestació, Ciutat Vella no està en venda, es podria igual extrapolar a altres barris de la ciutat, no?
Seguro que se trasladarà a altres sitios i, además, com és entre barrios, las reivindicaciones que nos parezcan que requieren de gente, iremos también a reivindicar lo que queremos de una ciudad, porque no solamente establecemos entre nosotros qué es lo que queremos que sea Ciutat Vella, sino Ciutat Vella forma parte de un todo que se llama Valencia, sobre todo basados en el criterio de equidad, que es algo que hemos defendido mucho. Yo pertenecía al 15M y hemos estado muy por la labor de que todos los barrios tengan una serie de cosas fijas para todos, igual.
Respecte a això, pensem que el model de ciutat que volem, entre barris i els col·lectius de diferents barris, és un model de ciutat que no estiga basat en el mercat. O sea, que l'oci no hagi de ser sempre consum, que puguem tindre biblioteques, parcs, espais per al jovent, que puguem viure la ciutat plenament.
Esteu parlant tota l'estona de massificació del turisme. En canvi, les últimes declaracions de l'alcalde, de Joan Ribó, afirmava que sí, que està havent un creixement del turisme, però que no tenim un problema com a Barcelona, a Venècia o a Amsterdam.
Lo que pensamos es que no queremos llegar a ese problema. Por lo tanto, hemos de prevenir, hemos de planificar antes de llegar a esos problemas, que están totalmente tan desbordados por esos problemas que se lo están pasando muy mal, tanto en Venecia como en Barcelona y como en Ámsterdam, fatal.
Yo pensé que Barcelona té unes dimensions de ciutat més grans que la ciutat de València i si Ribó es passeja per Ciutat Vella observarà que la massificació, la turistificació i el poc pas que queda per a les veïnes és evident.
Unes altres declaracions que ha fet Ribó han sigut dir que el turisme és segurament la primera font de creació de llocs de treball en la ciutat de València, que a mi això em recorda un poc a les velles polítiques. M'agradaria tindre la vostra opinió, si és això el que volem o si aquest turisme en realitat ens beneficia.
Com dèiem abans, jo crec que és una qüestió de plantejar-nos quin model de ciutat i de turisme volem. Ara mateix s'estan creant dos tipus de turisme. Un és el que va enfocat als apartaments turístics, on es crea una especulació perquè s'aprofiten immobiliàries i grans inversors en comprar edificis sencers i construir apartaments turístics, a banda que pugen els preus de lloguer i el veïnat és expulsat. I un altre seria els nous projectes d'hotels que hi ha a Ciutat Vella. Estem parlant en un radi no molt gran d'una massificació de places hoteleres. N'hi ha en construcció, pues, que tinguem així un poquet observats i hi ha edificis venuts, pues està el que era l'escola Sant Nicolau, serà un hotel. En el carrer Catalans estan construint-ne un parell més, vull dir, això estem parlant d'un radi de 100 metres quadrats. I en Corretxeria n'hi ha un altre edifici que també serà un hotel.
Pensando en esta historia de que se dará más trabajo y de que se desarrollará más la ciudad y todo esto, tengo mis dudas, porque yo pienso que en el fondo estamos generando una burbuja de origen turismo y de final una especulación inmobiliaria. Con lo cual, parece que no, pero estamos empezando casi a volver sobre los puntos anteriores. Dicen que el mercado regulará esto. Sí, será como lo que ha regulado previamente, que sabemos perfectamente que en el sistema capitalista el mercado no es capaz de regular esta situación, ni pensarlo. Lo que pasa es que al final se decantará o hacia un lado o hacia otro, y de momento se está decantando hacia la desigualdad, que me parece gravísimo. Todos cabemos, es decir, no hay que ir a no a las cosas, pero sí que hay que regularlo. Y de la misma manera que durante una época las farmacias se podían poner a unas distancias determinadas, pues lo mismo tenemos que pensar en la cuestión de los apartamentos turísticos o de los hoteles, determinado número, y además tener cuidado también con eso, porque el centro justamente es donde afluyen la gente que está en el extrabarrios para ver justamente la parte más bonita o la parte monumental de la ciudad que está en el centro. Por lo tanto, creo que incluso en el centro debería haber menos apartamentos turísticos y menos hoteles para poder luego regular la limpieza y montones de más cosas y la posibilidad de movimiento.
Dijous de la setmana passada, el plenari de l'Ajuntament aprovava el Pla Estratègic de Turisme el 2017 al 2020. En este pla estratègic es parla del fenomen dels apartaments turístics, però no es dona cap solució. Esperem que des de la pressió ciutadana s'aconseguisca que això canvie. Per tant, des de totes les associacions que vosaltres representeu en Ciutat Vella i des d'Entre Barris, teniu pensat continuar amb aquesta lluita?
Evidentment que sí, després de l'èxit que va ser el divendres, jo crec que el proper barri que posarem en marxa serà Benimaclet i us anirem informant, però continuem lluitant, sí.
Gràcies a que existe un nou govern que nos escucha. Luego ya hace cosas que no nos hace mucha gracia, pero que nos escucha, sí que vamos a seguir participando y haciendo posible que otra ciudad u otro barrio u otra ciudad bella podamos conseguir.
Així no esperem, vos desitgem tota la sort per al vostre col·lectiu, per Entre Barris i forces i ànims. Gràcies per vindre.
Moltes gràcies a ti.
Gràcies, adeu.
Hem tingut amb nosaltres a Lorena Fababu i a Pepa Pretel de Batega i Entre Barris.
Ara ens toca el nostre espai de música, Adelí Martínez.
Salut neix a Catalunya amb la curiositat de Sandra Montfort i tan fort per trobar músiques amb les que sentir-se realitzats. Així descobreixen la música tradicional valenciana d'on ells procedeixen. Amb la incorporació de nous membres sorgeix el 2006 del primer disc de Salut, Empelt, un recull de cants tradicionals, arranjats i també de composicions pròpies. La lectura contemporània que fa en Salut és hereva del treball que des de fa dècades han realitzat tants investigadors i músics, gent com Miquel Gil, Pep Botifarra, Vicent Torrent, APA, etc. I es deu potenciar per una sòlida formació musical a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Al disc podem descobrir cants que eren el mètode d'expressió del dia a dia de les generacions anteriors, la petjada que van deixar els àrabs o la influència de la Mediterrània en la nostra música. Escoltem ara el tema Jo no cante per la veu, del que han publicat en guany un videoclip on la terra i la tradició esdevenen els elements místics que descriuen la relació entre una xiqueta i el seu avi. Jo no cante per la veu, ni tampoc per la seguida, cante per un amic meu que per mi donaria la vida.
com sempre, concluirem el programa d'avui amb la programació que Josep Martínez ens presentarà.
En Guanya Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, és dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serramilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. Els dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I, per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 96392-2088. Repetim, 96392-2088. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Amigues, amics, ha sigut un plaer passar esta temporada amb vosaltres, la temporada que ja fa 6, a l'any que ve serà el nostre 7 aniversari. Qui mos ja està sentint, anem creixent, hem tingut dos grans fitxatges, a Rosa i a David, que ha sigut un plaer incorporar-ho i és un plaer compartir estos minuts amb ells. Bon estiu i espero trobar-vos a tots vosaltres en setembre.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. L'esperit transgressor, carrer Volta. L'aventura del pensament crític, carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, carrer Volta. La convicció, carrer Volta. Amiga't, sigues carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belix.